Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo. No como la fórmula coche casa de línea directa. Ahora mejorará con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
Esta fórmula no se me olvida, seguro.
Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
La buena comunicación tiene alas. Por eso cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
I tu, em fas anar al cul i no t'ho ha dit ningú.
Referents amb tu.
Penso en tu.
Aquí comença el Que t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
Caracolea 1, caracolea 2, remate.
És un animal.
El esférico a su bendecido piquero y con el 10 a la espalda.
Es la escalda, agata la culeta.
Que t'hi jugues amb Joan Tejedor.
Bon dia, com esteu? 12 i 6, benvinguts al Que t'hi jugues. Maqui, felicitats, eh?
Què passa, titan?
La meca del cruifisme.
Està guapo, eh?
Xavi Hernández, nou seleccionador dels Països Baixos, es va fer ara a la tarda i el vespre.
Believe me, each understanding anything. Eh? Maybe it's mine a personen, maybe it's mine a personen, but is their moment then haven bon unionen. Unionen, believen, das projecten.
Hem de creure en el projecte.
Hòstia, tu, més que l'oranje, més que l'oranje, el que he agafat és un marrón, eh?
Però quin neerlandès, no?
Ja, nen, bon marronen. Bueno, estic aprenent neerlandès, sí. Tinc el Frenkie de professor, ara té temps lliure.
Sí,
bàsic, bé, tampoc estarà professor tota l'estona, no? Però, bueno, si tinc un dubte de com es diu algun holandès, doncs ell m'ho filtra, sense que ningú s'entengui.
Tu filtra?
Claro. I, bueno, doncs pues, almenys ara saber el que es tenia el Frenkie amb compromís, per dir-ho així, no? De saber el que és entrenar el primer equip del Frenkie, per dir-ho així.
T'anava a dir, ara el tindràs sempre a disposició tu.
Claro, ja he après a dir bon gras is lang, que és la gespa està llarga. també sé dir de hadden did forberite, que vol dir això ho havien preparat. No? I bueno, perquè jo em sento preparat, perquè faré el que sigui per honrar el llegat del Johan, no? Perquè a més els he promès que si guanyem l'Eurocopa anirem a Disneylandia, perquè el Van Dijk, jo sé que vol una foto amb el Pluto, el Van Dijk, i per tant pues, li he dit, Mackinen, bon Titanen, bon Mastodonten, we go to see bon Pluto, Virgil. I el nano estava a tope.
Perquè
l'important en aquestes condicions és tenir l'equip endollat. Ara, espero que aquest cop l'Eurocopa es jugui en horaris normals, no? El que no pot ser és el que ha passat en el Mundial, no? Partits a les 12 del migdia, amb el sol tocant de ple, és una vergonya, i es pot vergonyen. I bueno, ja m'he instal·lat.
En neerlandès hauràs d'aprendre com es diu el sol molesta o ja no...
I sone...
Però no tindrà cap problema, potser, ja.
No, hi haurà problema, no. Ja m'he instal·lat a Amsterdam, la veritat que s'està molt bé.
Amb l'herba potser en tens algun de problema.
Sí, ara vaig amb bici per la ciutat. Allà l'herba creix molt. I la del césped també. Com el Luis Enrique, no?, que dieu que és molt bo, doncs ara el que faig és anar a Amsterdam per la bici, amb bici, i ara faig com ell. Pues ahir al matí vaig anar a buscar un cafè, vaig anar a aixecar a menjar un brownie especiado, però tot molt bé, perquè no sabia que era especial, tot el matí rient sol, eh? Tot el matí rient sol veient vídeos del Memphis Depay, que un fart de riure, i això que el vídeo el vaig veure abans del brownie, eh? Però bueno, escolta, Memphis, una abraçada i de convocatòria.
Seguiràs convocant el Ligre, eh?
Sí, home, sí, vull fer-ho, el meu objectiu és guanyar Eurocopa i Mundial en cosa de res.
Home, ja.
I em veig capaç, no estem preparats per fer-ho, no?
Si els portes a Euro Disney, podran pujar pràcticament tots a tot arreu.
Ist unser Realitaten, no?
És la nostra realitat.
És la nostra realitat.
No, que amb els del Barça, si els portaves a PortAventura, aquella plantilla que tenies, la meitat,
sí,
no,
sí.
No, la meitat no podien pujar al tramuntà.
No, de fet,
no va passar res, per exemple,
el Chesney, quan es va enterar que no es podia fumar a PortAventura, les atraccions, es va posar com un Furious Bacos, saps què vull dir? Que bueno, com un Furios va costar ara també, eh?
Furios
va,
que
és un Furios. Vaco...
Fumius Vaco.
Fumius Vaco, eh? Una mica, hòstia, nen.
Home, sí. Maqui, has triomfat. Doncs vas.
No,
perquè... a menys de dues hores amb avió, que tenen una bona base de futbolistes.
Sí, home, ja.
Que és un país sèrio, que paga bé, que paga l'hora, que no hauràs d'anar darrere de la gent per cobrar, i que treballaràs tres cops l'any.
Pues, bueno, tres o quatre si cal, no? I estarem sempre pendents, no? Sí, home, estarem a tope. Sempre s'ha de fer el que sigui. Home, vigilar de Prensen, s'ha de vigilar mit bon Prensen, perquè mai saps, no? Perquè mai saps com et poden voler, et poden no voler. Bon Prensen i complicaten.
Allà també hi haurà bengalistes i cruifistes, et posaran una de les dues.
No, bengales ara, bueno, això, del Bengal, l'escola del Bengal i l'escola del Cruix,
no? Perquè al final tu t'has criat a la Masia, que és escola cruifista, sí, però alhora et va fer debutar Bengal i et vas consolidar el primer equip en Bengal i allà ja saps...
No sé, jo no sé prendre partit. Ja esteu intentant la premsa, veus? Bon Prensen, intoxicació, eh? Intentant fent aquí desintoxiquen. Ja... Ix, conosco de vosaltres. Ja us ho conec.
Ja ens ho coneixes, eh?
Sí, no, a mi no em vingueu. I don't understand anything. Això és el que faré. Que és el que fa el Flick, perquè veig que 3 anys i català, espanyol, mira.
Naden.
Amb prou feina anglès, eh?
Perquè no en el Hansi, no? Que és el vostre salvador i tal. Pues mira, aquí ho teniu, parlant en anglès.
Ja sabem qui és el proper seleccionador dels Països Baixos, quan acabis tu, o no?
Però què m'estàs dient? M'estàs ja buscant relevo?
Koeman, Xavi, Flick, com el Barça.
Ah, bueno, sí, clar.
No,
sí,
quan acabis.
Sí, sí, clar. Si aneu perseguint les sombres, doncs jo què vols que t'hi digui?
Que signat fins a 2030 i tant de bo renovis, perquè vol dir que anirà bé,
És nostra realitat.
Però escolta'm, Maki, benvingut a casa teva.
Vinga, hombre, anem-hi, comenci el programa aquest, no? Vull dir, al final hi arriba un punt en què si són les 12 m'han de dir les 12. Si són les 12 i 11 encara no hem començat, doncs, pues, hombre, és nostra realitat, no?
Som-hi, va!
Que t'hi jugues al migdia, és la nostra sinfonia, les persones diferents, amb la força de la gent, així que saps cada dia, ser Catalunya activa. Informació i alegria, la ràdio és un aparell, que és el nostre sentiment, la nostra forma de vida.
El fitxatge de Xavi com a seleccionador dels Països Baixos fins a 2030 és l'última notícia destacada que hem conegut les darreres hores, perquè a nivell d'actualitat futbolística i sobretot de mercat del Barça, Nils Solà, com estàs?
Hola, què tal?
Seguim fent voltes allà mateix, no?
Seguim fent voltes allà mateix.
Com diu la meva, prosiguin con normalitat les obres en piscina prosiguin con normalitat.
Aquesta m'ha sorprès.
No, ja te l'explicaré.
F5.
Però al final l'operació tres bandes PSG, Barça, City, Ferran, Rodri segueix més o menys on estava, amb el City ferm per la quantitat que vol per Rodri.
Sí, ahir explicàvem que el Paris Saint-Germain estava més a prop de Ferran, que ens explicaven fonts properes al club que no serien el dia d'ahir quan es faria aquest traspàs. Avui continuen avançant, últims detalls, fins i tot pot estar previst que Ferran viatgi entre avui i demà cap a París per estar preparat per quan sigui aquest ja anunci oficial i poder passar revisió mèdica, firmar el seu nou contracte. L'acord entre Barça i PSG, la realitat és que és molt i molt a prop, encara no existeix a aquesta hora, però és molt i molt a prop i en qualsevol moment s'hi podria arribar. Pel que fa a Rodri, el Barça, explicàvem ahir que volia presentar la segona oferta, l'ha presentat. Sembla que aquesta segona oferta, que arribava als 60 milions d'euros entre fixes i variables, tampoc acaba de convèncer el Manchester City, que exigeix una mica més. El Barça sap que haurà de fer aquest passet més, que podria ser que arribés als 70 milions, com vam dir ahir, 60 en fixes i 10 en variables. Podria ser una proposta que el City comenci a considerar una mica bona. Després s'haurà d'acabar de negociar els detalls, les variables, són més fàcils de compliment, si no, si són només per esportius, si són per premis, per títols. Però la realitat és que el tema de Ferran és més a prop que el de Rodri, que no serà imminent en principi el tema Rodri, però que les dues operacions, si no hi ha cap novetat molt gran, s'haurien de fer i tothom confia que així sigui.
I a nivell sortides, que ja fa dies que vam explicar tant la nova política del Barça de fer traspassos en dret de recompra i la mesura que s'ha pres arrel de la lesió de Roni Bardaggi, que és que els futbolistes que estan estudiant amb quina proposta surten no s'entrenin al mateix ritme que la resta per evitar riscos de lesions. En aquest capítol hi ha algun que avanci?
De fet, ara mateix el Barça el que està buscant i està exigint bastants diners, és a dir, per exemple, per posar en context a l'audiència, per Tomi Marquès s'estava demanant al voltant de 10 milions d'euros, tot això sempre incloent una recompra posterior, perquè el Barça vol mantenir el contacte, vol mantenir el poder sobre aquests futbolistes. Per Héctor Ford, una xifra similar. Jofre Torrents marxarà per 6 milions d'euros a l'Àjax, estan acabant de polir els últims detalls. Ja hem vist que les negociacions entre el Barça i l'Àjax amb el Caster Stegen es van allargar moltíssim, amb el cas de Jofre, tot i que fonts properes a les negociacions indiquen que no hi ha cap problema, que s'ha d'acabar fent els pròxims dies i que és només una qüestió de detalls burocràtics. Per tant, clar, estem parlant de que si el Barça ven a Jofre Torrents per 6, pot col·locar Héctor Ford per 8-10, acaba també podem col·locar Tomi Marquès, a qui li han comunicat que ha de sortir, no és decisió del futbolista. El Barça, quan arriba Rodri, li comunica a Tomi Marquès que ha de sortir, el mateix amb els cosins a Fernández, que també el Barça demana diners, no tant com aquests 10 milions, però així està l'operació sortida. Ara en Jakobishvili, que està tancant la seva sortida, això sí, a l'Almeria per 3 milions d'euros i també una recompra. El Barça, en general, fent espai al límit salarial i guanyant a fair play amb la venda de futbolistes criats a la Masia.
Per tant, Jaco serà el primer, segurament, en emprendre el nou camí i recalquem això, que en el cas sí. de Rodri, sí. està explicant el The Times ara mateix que el City té una hora límit divendres a la tarda si vol... comprar els drets, o sigui,
Fernández,
Fernández per una barbaritat, 140 milions de lliures, i per tant està intentant treure el màxim possible de fixos d'aquesta operació amb el Barça, cadascú juga les seves cartes.
Exacte, així és, i en principi el City que vol anar a Parenzo, si acaba venent a Rodri per 70 milions, doncs ja només li faltarà la meitat per poder firmar a Enzo Fernández. Recordem que ja s'han gastat diners importants en aquest mercat d'estiu al Manchester City, però evidentment la situació és molt clara i és que no vol el City desprendre's de Rodri, no és que el vulguin vendre, però saben que la decisió del futbolista és venir al Barça, per tant li respecten, però això sí, fan valer el seu poder, igual que el Barça també ha fet, evidentment, amb Ferran Torres.
De Julián et pregunto, no? És a dir, està entrenant amb normalitat, avui al mitjà Fullana, que si no hi ha gran novetat tampoc calia un dia més torni a explicar-nos que l'Atlético és inamovible i que el futbolista al final sí que s'ha vist cara a cara amb Gilmarín i amb Mateu Alemany i amb el Xolo Simeone i que la postura segueix la mateixa, essencialment.
Sí, ahir Fullana ens explicava que el que li ha transmès el Xolo és que ell compta amb ell a nivell esportiu, que l'ajudarà amb el que pugui, però que no és una decisió seva que pugui canviar-la, és a dir, que no és una decisió de club de Miguel Ángel Gilmarín, i a partir de llavors, sense més novetats, avui s'ha tornat a entrenar. És veritat que hi ha imatges que se'l veu una mica cap cop, no sé si és perquè ja ha assumit que ho té complicat, amb el Barça el que et diuen és que està molt complicat, però que a dia d'avui encara no s'han rendit del tot a l'hora d'afrontar aquest fitxatge, el que està clar és que passen els dies i la situació no avança, i això és un problema pel Barça.
Seguirem pendents de com avancen les operacions.
És la realitat, no?
Mira, Magui, al xat, el Juanjo Ramírez, ens diu Xavi triomfarà, ha madurat, ha superat la seva etapa al Barça, se l'ha infravalorat, però té els coneixements i la intel·ligència per fer una bona feina.
És nostra realitat.
Perquè després diguis que tirem la gent en contra...
Per un que em tireu a favor, doncs la resta... Ja m'estaves preguntant qui serà el meu substitut. No porto ni un dia aquí, ja estàs intoxicant. Estàs intoxicant. Per tant, it's the moment to have union. Union, ho he dit moltes vegades. És que no ho enteneu, no passa res.
El Barça masculí segueix amb la pretemporada i va jugar el primer amistós davant del seu públic al femení.
Tu t'hi jugues.
Hola, bon dia.
Què tal? Bon dia, Tejem.
En ple eclipsi, amistós a casa, el Johan Cruyff, on pensava que amb la coberta hi hauria menys visibilitat i us va deixar alguna imatge al partit curiosa de com la lluna es posava davant del sol.
Sí, crec que és el primer i últim partit a la meva vida que seguiré durant un eclipsi, el meu i el de moltíssima gent. No confiava gaire en que es veiés res, perquè hi ha les muntanyes, a Sant Joan d'Espí, aquella zona s'està urbanitzant molt i cada cop hi ha més edificis, però escolta, es va veure el
club...
És un problema. Per què?
Amb eclipsis de sol... Ha de ser un problema, no ha d'anar bé.
És que les jugadores no podien mirar directament al sol, tenien aquesta instrucció.
Si xuten alt, i et pots quedar cega.
Però mai pots mirar el sol.
Bueno, no, o sigui, tècnicament no és gaire...
Avui no, mai pots mirar el sol, també et quedarà cega el dia que no hi ha eclipsi.
Jo per això no disputava les pilotes com a nens.
Per això justament.
És que és la veritat, és la realitat.
Jo patia per cap a coll, per si li arribava alguna pilota alta que no es quedés allà enlluernada i...
Però és com cada dia que tu mires amunt i si mires directament al sol...
Sí, però ahir era un dia diferent, Eje, ahir tots... Tots van patir aquesta bogeria col·lectiva de l'eclipsi.
Sí, però ens ho va.
Sobretot el club, perquè va repartir 1.500 ulleres, hi havia 1.800 aficionats, o sigui que pràcticament tothom tenia ulleres homologades. El sol directament només donava una de les graderies de l'estadi Johan Cruyff, aquella que no té la segona tribuna, però la gent, en algun moment, durant el descans o quan el partit estava així més moix, giraven i aprofitaven per mirar aquest eclipsi que es va produir durant aquest amistós, que el Barça va acabar guanyant 3-1 contra el Montpellier, i una de les imatges curioses també va ser a la llotja, perquè estaven les lesionades Kika, Aitana Bonmatí, Laia Alexandri, amb un espectador de luxe, Rafinha, que van a veure el partit del primer equip femení, també amb les jugadores no convocades, que en el moment on l'eclipsi estava en el seu millor moment, van aprofitar per girar un moment cua i anar a veure l'eclipsi amb les ulleres, o sigui que això també és una imatge molt curiosa.
Sí, hi ha gent que es va pegar un gol, no?, de Patrick Carro, em sembla.
Va ser el darrer gol, el de Maisa Baja, jo crec que aquell va ser el que va coincidir amb el millor moment de l'eclipsi.
Maisa Baja té 15 anys?
Té 15 anys, sí, és espectacular, perquè no ho diries pas, i de moment ja està apuntant moltes maneres, internacional amb el Marroc, o sigui que el Barça de la Masia, tant en femení com en masculí, continua traient perles.
Ahir fa un gol, li dona cara a porta buida, allò d'empènyer-la, però...
Però té presència.
Juga una estona, exacte, juga una estona i penses, la vull veure créixer.
Sí,
la vull veure créixer. Veus que va pujant talent.
Com quan veus un animal allà pasturant i dius, vull veure créixer.
Tu la vella i penses, quan sigui, va acabar.
Exacte. No, però va ser un partit molt de pretemporada, d'agafar sensacions, en minuts per gairebé totes les jugadores, per les habituals, per les joves. De fet, també vam veure els primers minuts de Caroline, que va ser una de les més aplaudides per l'afició del Johan Cruyff. Van marcar, com dèiem, Maisa Baja el tercer, el primer Claudia Pina, el segon Patri Guijarro, i van poder escoltar futbolistes després del partit. Va ser el cas de Vicky López. Curiositat, Vicky i Caroline van compartir vestidor fa molts anys al Madrid Club de Futbol Femenino, quan Vicky era aquella jove promesa, aquella nena prodigi.
Que jugava a la platja i que la vam pescar jugant a la platja, mai millor dit.
Efectivament, doncs van coincidir Vicky López i Caroline, el fitxatge més car de la història del futbol femení al Barça. Y eso decía Vicky sobre Caroline y sobre los objetivos de la pretemporada.
Tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente. Igual que las temporadas pasadas, al final sabemos el escudo que llevamos, que vamos a luchar siempre por todos los títulos. Este año son 5, así que iremos a por los 5.
Diu Vicky López que anirem a pels 5 títols. Per què diu 5 i no 4, que són els que s'han disputat cada any? Doncs perquè com a vigents campiones de la Champions, el Barça s'ha classificat per primera vegada a la Copa de Campiones de la FIFA. És la segona edició, és com el Mundialet de Clubs en el masculí. Es disputarà a Miami entre el 27 i el 31 de gener del 2027 i participaran els 6 clubs campions de cada confederació mundial. Per tant, veurem el Barça disputant a finals de gener aquesta competició a Miami, a veure com els va.
Per sort, tot el que és decisiu és a partir del gener, ara, perquè si fos el setembre, octubre, ho comentàvem la setmana passada, el favor que li ha fet la selecció espanyola amb la convocatòria del Mundial Sub-20 a Pere Romeu, que està reinventant l'equip a base de fer madurar talent que demostra que està per oportunitats. Exemple paradigmàtic, segurament, Clara Serra Jordi, que és l'exemple més clar del que li passarà a Romeu, que se li importen jugadores que estarien jugant en aquest inici de temporada amb el primer equip.
Mundial Sub-20 del 5 al 27 de setembre a Polònia, i la selecció espanyola ha convocat a 6 jugadores del Barça. D'aquestes 6, n'hi ha algunes 3 amb fitxa de primer equip, que són Clara Serra Jordi, Aixa i Carla Julià, i 3 del B. Clar, el problema és que aquí el Barça ha agafat una gran empipada quan va veure sobretot el nom de Clara Serra Jordi en aquesta llista, perquè ja és habitual amb l'absoluta. Per tant, ni Pere Romeu ni el club, les altes instàncies, entenen per què la federació s'ha d'endur una jugadora que ja és fixa en les últimes convocatòries de l'absoluta, que es perdrà 5 jornades de Lliga i que no està el Barça per tirar coets a nivell de fons d'armari de la plantilla, com per a sobre anar traient jugadores que han de ser importants, a sobre més amb la lesió de Kika, per exemple. De fet, ahir Pere Romeu, quan se li va preguntar als micròfons d'Esport 3, ho va dir així de clar.
Evidentment, ens fa que sigui una plantilla molt més curta. És un Mundial, qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les millors jugadores que considerin, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
Serra Jordi, parlem, eh?
Evidentment, evidentment.
més clar i català no ho pot dir, sí, Pere Romeu, però no només ell, sinó el club, estan molt empipats i decebuts, fins i tot és la paraula que utilitzen amb la Federació Espanyola perquè no entenen aquesta decisió.
Sí, és la decisió de Kika, el cas d'Aitana, que vam explicar fa uns dies, que també vol fer una temporada increixendo perquè va acabar jugant amb dolor. Res més del partit d'ahir, Palet?
Això és el que ens va deixar aquest primer amistós de pretemporada.
En canvi, el futbol femení ens deixa una protagonista a la que tinc moltes ganes de saludar. Perquè fa uns dies ha anunciat que retira l'exjugadora del Barça, Andrea Falcón. Una carrera marcada sobretot per les lesions de genoll, especialment les dues de creuats, d'una futbolista que estava cridada a tenir un paper molt rellevant en aquest Barça que trenca totes les barreres i que ha acabat jugant fins més enllà dels 30 anys amb una història de superació interessant.
Una història de superació per aquestes lesions al genoll que, sens dubte, li van fer molt de guitza durant la seva trajectòria, però sobretot una jugadora molt estimada, Andrea Falcón, amb dues etapes al Barça, del 2012 al 16 i del 19 al 22, i que quan fa uns dies a les seves xarxes socials anunciava la seva retirada, ho feia amb un vídeo així d'emocionant.
Y siempre he tenido un objetivo, ha sido que el día que llegara este momento, que ya no fuera futbolista y ya no fuera Andrea Falcón futbolista, fuera quizás solo Andrea, que cuando se acordaran de mí no fuera guau, ganó muchos títulos, sino fuera qué tía tan de puta madre eres. El fútbol se acaba y hoy se está acabando, pero la persona va a seguir siempre ahí y Andrea va a estar siempre ahí. Solo tengo palabras de agradecimiento para mi familia, para mi mujer, para todas las compañeras que me han ayudado en este camino que ha sido muy largo y que, como te digo, a día de hoy son familia. Así que solo puedo dar gracias. Gràcies a ellos y gracias al fútbol por dármelo todo y enseñarme todo.
Crec que ha complert els seus objectius perquè en el seu post d'Instagram l'allau de missatges de companyes com l'Alexia, l'Aitana, la Mariona, la Sandra Paños, en fi, no acabaria d'anomenar-les totes. Una allau de missatges d'estima cap a l'Andrea Falcón, que es retira amb 29 anys, és impressionant.
Hola, Andrea, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo va la resaca emocional después del anuncio?
Bien, bien, ahora mejor. Sí, es verdad que fueron unos días un poco montaña rusa. Sí, es verdad que una decisión que estaba tomada desde hacía tiempo, pero bueno, hasta que no la haces oficial o no lo gritas y lo haces público, pues quizá no eres al 100% consciente de ello.
¿Hace tiempo quieres decir esta última temporada o incluso ya antes pensabas, bueno, venga, pero creo que ya no?
Yo estos dos últimos años, bueno, me rompí el cruzado izquierdo otra vez a finales, en mayo de mi primera temporada en el Benfica, y estas dos últimas temporadas han sido 100% recuperación. Sabía que iba a ser una recuperación más larga de un año en este caso, porque ya era mi quinta cirugía de rodilla, pero es verdad que, bueno, conforme iban pasando los meses y demás, pues la recuperación avanzaba mucho, iba teniendo molestias, dolores y nada. Fue en diciembre ya de este año cuando se sentaron conmigo los doctores y me dijeron, oye, mira, ya estas rodillas no dan más de sí, tienes que hacerte un planteamiento porque al final el fútbol sí o sí se va a acabar en algún momento, pero tu vida va a seguir. Y entonces era plantearme cómo quería que siguiera esa vida. Así que, bueno, la mejor decisión fue dejarlo. Yo tenía claro que el día que lo sufriera más que lo disfrutara, lo dejaría, y ya esta última recuperación, cuando tocaba ir al campo, ponerme las botas y correr, el simple hecho de correr 10 minutos era un sufrimiento, así que decidimos parar. Fue duro, ya te digo, estuve intentándolo un año y medio, pero cuando ya los doctores se sentaron y me hablaron claro, que al final los futbolistas pues no queremos verlo, pues fue poner una balanza y decir, oye, me lo he gozado mucho y espero seguir disfrutando de la vida, aunque sea de otra manera, y poder correr, si todo va bien, el día de mañana detrás de mis hijos, ¿no? Entonces, pues decidimos que era lo mejor y oye, que me quiten lo bailado.
Porque en el fragmento de vídeo que escuchábamos ahora, hablabas de la Andrea futbolista, de la Andrea cuando ya no sea futbolista. Todo esto por lo que ha tenido que pasar la Andrea futbolista, ¿qué le deja, qué le da para el resto de su vida a la Andrea que ya no es futbolista? ¿Qué te llevas de toda esta experiencia que has tenido que superar tan dura?
Yo creo que todo, al final, es lo que me ha forjado, las vivencias que he vivido con el fútbol, tanto las buenas como las malas, me han llevado a ser quien soy y a crear pues la persona en la que me he convertido. Obviamente me llevo ese sacrificio de superación, el saber que puedo más de lo que yo misma creía, porque nunca me considero una persona ni muy positiva ni muy de muy fuerte, ¿no? Y todo lo contrario, con el tiempo, y me echas la vista atrás y dices, joder, pues sí que lo fui, sí que lo soy y lo seguiré siendo, ¿no? Te llevas todas esas experiencias, todas esas vivencias, y al final, pues es lo que queda, ¿no? Como digo, lo que va a quedar siempre es la persona, más allá del fútbol, y a día de hoy estoy orgullosa de todo lo que he vivido y todo lo que me ha enseñado.
¿Puede ser, Andrea, que seas la futbolista más querida, como mínimo, de España o de las que han pasado por el Barça? Porque miro tu publicación y es que vas bajando los comentarios y sale una jugadora y otra, y de diferentes clubes. O sea, yo creo que debe ser la más querida.
No lo sé, sinceramente no lo sé. Hay muchas jugadoras y muchas personas y muchísimas, grandísimas personas, porque jugadoras hay muchas y muy buenas, pero de grandes personas también, y no lo sé, sinceramente yo me he sentido muy, muy querida, la verdad que al final, que cuando lo digo y siempre lo he dicho, y si tiras de biblioteca, yo creo que desde el principio de los tiempos siempre he dicho que mi objetivo en el fútbol y en la vida en general era que me recordaran, en este caso en el fútbol, como joder, siempre estaba ahí, joder, siempre tenía una sonrisa, a pesar de estar viviendo momentos malos o situaciones complicadas, y yo sabía que siempre me he sentido querida, eso es verdad, siempre he tenido apoyo, siempre han estado todas pendientes de mí, en un equipo, en otro, pero verlo todo junto el otro día fue como wow, pues conseguiste tu mayor objetivo, ¿no? Y al final es lo que me hace hoy estar tranquila conmigo misma, estar tranquila, orgullosa y disfrutando de esto ahora, ¿no? De esta nueva vida, sabiendo que, oye, que lo hecho está, disfrutado está, y al final con esa satisfacción de sentirme tan querida y arropada por todo el fútbol, y lo que no es el fútbol también.
En el campo, ¿cuál es el mejor recuerdo que te queda?
Bueno, tengo muchos, hay muchos que he disfrutado desde mi primer partido con el Barça a cuando me rompo el cruzado ahí en Barcelona y Alexia me dedica un gol, el jugar el Mundial con España, el de Francia 2019, tengo muchísimos, la primera Champions, pero bueno, uno de estos que te llegan, pues quizá ese gol de Alexia, porque volví al Barça después de mi etapa en el Atlético Madrid, estaba muy bien, estaba jugando todo, estaba haciendo una buena temporada, y de repente me rompo otra vez la rodilla, y estar ahí en la grada jodida, porque está jodida en esos momentos, y ver cómo Alexia metía el gol y me lo dedicaba y demás, pues es uno de esos momentos que recuerdo con especial ilusión, porque joder, no se olvidan de mí, sigue estando ahí, y es lo que he sentido siempre, ¿no? Que siempre han estado en todo momento, y para mí eso es lo más importante y lo más bonito de este deporte.
Bueno, es que quizás lo que tiene más mérito de tu caso, ¿no? Porque cuando te pasa un contratiempo así, pues, es un golpe de realidad, pero piensas que es un trago y que pues lo superaré los meses que hagan falta y ya está, y que volveré y quedar atrás. Pero cuando es otra. Quizás es uno de los primeros casos que nos ayudan a ser conscientes de todo lo que falta todavía investigar, también en lo que es la biología, el cuerpo de la mujer, porque seguimos, o cada vez hay más avances, ¿eh? Pero hasta hace muy poco seguíamos tratando a las mujeres deportistas con los mismos preceptos médicos que a los hombres. Quizá es una pena que hayan hecho falta casos como el tuyo, o como Bruna Vilamala, o como tantas otras que sufrís lesiones reiteradas, para darnos cuenta pues que la medicina también tiene que
ponerse al día.
Sí, que ponerse al día con lo que es específicamente la salud de la deportista mujer.
Totalmente, al final biológicamente somos muy diferentes a los hombres y necesitamos cosas diferentes, ¿no? En este caso es verdad que la doctora Eva Ferrer, que la tuve ahí mucho tiempo en el Barça, se centraba mucho en todo eso, en gestionar las lesiones con el ciclo menstrual, que tiene mucho que ver en este sentido, y es verdad que queda mucho por avanzar, que se está haciendo, obviamente se está avanzando mucho, pero queda aún más por estudiar, ¿no? Y una de mis cosas que siempre decía cuando iba con los doctores, con el doctor Cugat, le decía, vale, yo entiendo que se me rompe el cruzado, pero una vez se me rompe y me ponéis algo nuevo, ¿por qué lo voy a requitarme a mí de otra parte del cuerpo que me arregláis una, pero me estropeáis otra? ¿Por qué no inventáis ya algo que pongáis y no se rompa, no? Como si fuera fácil, ¿sabes? Pero siempre mi cuestión era, vale, que se rompa el que, con el que nacemos, ¿de acuerdo? Pero en el que me ponéis uno nuevo, pues es mismo que no se rompa, ¿no?
Ponme algo de no, que no sea de pladuro, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Entonces, bueno, yo sé que siguen investigando y cada vez se avanza más en la medicina en todos los sentidos. Y este uno que se investiga cada vez más, y ahora se investiga más porque muchos hombres lo están sufriendo a día de hoy. Porque antes, bueno, parecía que era la pandemia del fútbol femenino y ya está. Pero a día de hoy, como empieza a haber chicos y cada vez más de jugadores profesionales que sufren lesiones de ligamento cruzado, pues sí es verdad que ahora incluso se estudia más de lo que ya se estudiaba para ver cuáles son las alternativas y cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces,
bueno, es que bueno, hace un año así sacaron un estudio que como las botas se hacen, como se hacían para hombre, pues tallas más pequeñas para mujer, pero que claro, la forma de pisar es distinta, que, o sea, cosas tan tontas como esta que hasta hace los últimos 5 años nadie había caído en esto.
Literalmente, es completamente diferente todo, es verdad que nuestro ángulo oculto de las caderas hace que tengamos más predisposición a rompernos los cruzados, es genética y ya está, pero es verdad que hay muchísimas cosas más que influyen en ello, entonces ya se empiezan a sacar botas especiales para mujeres, ya se empiezan a hacer entrenamientos específicos determinados al momento del ciclo menstrual en el que está la mujer, que si no me equivoco hay equipos de Inglaterra que ya lo están haciendo, porque es una de las cosas que más influye, ¿no? Entonces, sí es verdad que, bueno, poquito a poco vamos dando pasos hacia adelante en algo tan importante como es la salud, porque al final es tu vida, o sea, la gente ve la parte del deporte, la parte que estás lesionada y estás un tiempo sin jugar, pero no ve todo lo que hay detrás de ello, ¿no? Entonces, al final, pues es algo muy importante, es algo con lo que hay que seguir avanzando, que se está haciendo, pero bueno, esperemos que pronto pues siga avanzando la medicina, siga avanzando el deporte en sí y podamos dar un pasito adelante y prevenir más o intentar reducir ese número de lesiones que hay cada año.
No sé si ya tienes claro qué quieres hacer en el futuro, si te ves ligada al mundo del fútbol, si te pica el gusanillo de algún rol en concreto, tipo entrenadora, algo así, o todavía no te lo has planteado.
A ver, sí que me lo he planteado mucho y unas cosas de la que da más vértigo de dejar este deporte o dejar el fútbol o cualquier deportista que deje el deporte es qué será luego de ti, ¿no? Al final, la gente lo que ve del fútbol o del deportista en general, bueno, va, entrena 2 horas y ya está. No, es que nuestra vida es 24/7 de deporte, o sea, no es solo el INE el entrenar las 2 o 4 horas que sean, es luego llegar, descansar, hacer las sesiones de recuperación, hacer los ejercicios de recuperación, la alimentación, el sueño, es todo. Entonces, en el momento que se te acaba, yo ahora me veo que digo, ¿y qué hago? Porque ahora toda mi vida la regía el fútbol, regía las 24 horas del día. La gente se piensa que son las 3 o 4 que entrena, pero no, rige tu vida 24/7 y ahora te ves sin una rutina, te ves que no tienes nada. Por eso cuesta dar ese paso, porque es bueno, y luego qué, ¿no? Te ves sin nada cuando, en mi caso, llevo desde los 15 de manera profesional, pero desde los 6 jugamos al fútbol. Entonces, bueno, le he dado muchas vueltas, aún no lo sé. Me gustaría seguir ligada al deporte, eso 100%. Como entrenador no me veo, creo que es una de las profesiones que para mí es la menos agradecida, porque si va bien es que el equipo es muy bueno y si va mal es que es culpa del entrenador. Entonces creo que esa parte no me gustaría. Yo sí que estudié psicología deportiva, tengo la carrera de psicología y tiré por la parte de psicología deportiva. Así que bueno, creo que me gustaría quizá tirar por ahí para poder ayudar a deportistas como me ayudaron a mí, porque han sido muchas horas y muchas sesiones para el día de hoy poder hablar con ustedes de la lesión y de dejar el fútbol sin ponerme a llorar. Entonces me gustaría pues el día de mañana poder ayudar como me han ayudado a mí. Así que creo que me gustaría y sería muy feliz tirando por ahí.
No, ya veo que la carrera la has hecho en la universidad, pero el máster lo has tenido que hacer contigo misma, porque entiendo el duelo que has tenido que pasar y que tendrás que acabar de pasar, del qué hubiese sido y por qué me tocó a mí y dónde nos hubiésemos visto sin las lesiones, pero me quedo con la primera lectura que has hecho, que es todo lo que te ha dado para la Andrea que empieza o que sigue ahora, que es la Andrea sin fútbol, que me ha encantado escucharte así como estás. Un abrazo fuerte, Andrea, y aquí estás en tu casa.
Igualmente, muchísimas gracias y espero volver a hablar pronto con ustedes.
12:38.
Getty Jugas presenta l'actualitat del dia.
Ens posem al dia amb el Martí Juncà. Hola, Martí.
Bon dia, TG.
La Lliga ha ajornat el Celta Osasuna d'aquesta primera jornada.
Sí, ho fa pel fong que afecta la gespa de Balaïdos i el partit es disputarà d'aquí a dues setmanes, el dijous 27 d'agost.
No hem fet, no? No hem fet, la veritat. Si hi ha un fong al césped, bueno, podràs jugar amb bolets, saps què vull dir? Jugar sobre un camp de bolets, no, perquè... amb pets de monja, tot sortint així...
Et confong.
No, et confong. No pot ser.
La Lliga F, a més, s'obre una segona convocatòria per la venda dels drets televisius.
Sí, estarà oberta fins al 19 d'agost, quan faltaran 10 dies pel començament de la Lliga. El primer lot, que ofereix tots els partits, té un preu de 5 milions i el segon, que n'ofereix 4, en val 2.
El Paris Saint-Germain guanya la Supercopa d'Europa.
El conjunt francès es va avançar amb un gol de Kvaratskhelia. A l'Aston Villa va igualar el partit de la mà de Brian Maggio, que es va convertir en el jugador més jove marcant en la Supercopa, però el PSG va tancar el partit amb un gol de Dua al minut 61.
Per la Internacional, Dusan Blaovic ja té equip, fitxa pel Besiktas.
El serbi, que havia entrat al debat de les alternatives a la davantera del Barça, se'n va a Turquia. Més notícies de mercat, ahir ens ho avançava Pedro Fullan al Larguero. El Cuti Romero viatja avui a Madrid per fer-se les proves mèdiques després de tancar-se el seu traspàs amb l'Atlètic de Madrid per 35 milions, més 5 en variables. I un darrer apunt, el futbol alemany, el Dinamo Dresden, prohibeix la publicació a xarxes de vídeos al seu estadi.
Aquest tema és per ampliar un dia d'aquests, sí. Prenem nota. Als Estats Units, passem al bàsquet, els Lakers canvien de mans 14 mesos després.
Bob Iger, ex-CEO de Disney i germà del gendre de Donald Trump i Joshua Kushner, que és qui va presentar el projecte de privatitzar el Mundial de Futbol Infantil, compren la franquícia per 12.500 milions de dòlars. I una altra notícia a l'NBA, Russell Westbrook es retira amb 37 anys.
La gent es queda sense el Mundial de Futbol de moment, però s'ha comprat els Lakers. Els europeus de natació, Luca Hug, a un pas de la medalla.
El nedador de Sant Pere de Ribes, quart als 100 metres lliures, Hug es va mostrar content del resultat i en declaracions a Televisió Espanyola es marca com a objectiu baixar dels 47 segons.
Me deja en una posición muy buena, pues para la siguiente temporada. Y nada, también ahora la verdad que con ganas de rebajar e intentar cruzar la barrera del 46, no, del 47.
I a l'Europeu d'Atletisme, la catalana Jael Bestué, classificada per la final dels 200 metres.
Segona a la semifinal per darrere d'Amy Hunt, la favorita l'or, Bestué, que podria fer podi, creu que ha complert el primer objectiu.
Para mí es un objetivo cumplido. Creo que los metros finales puedo dar más. Creo que puedo generar más velocidad y conservarla hasta el final. Y tengo muchas ganas de mañana. Que pase lo que pase, creo que voy a estar orgullosa de mí porque estoy muy contenta con la temporada.
I acabarem amb Leo Messi, perquè en el pla personal li hem respectat el dol per la mort del seu pare. Ahir ell va publicar una carta preciosa a les xarxes acomiadant-se de Jorge Messi, amb tot el que l'ha acompanyat al llarg de la seva vida i la seva carrera esportiva. I Martí, en aquesta carta sí que Messi deixa una frase en què dona a entendre que entre la trajectòria que porta, l'edat que té després de l'últim Mundial i a més ara aquest cop de perdre el seu pare, que ha sigut el seu àngel de la guarda, també en el pla professional, comença ja a veure molt a prop a l'horitzó de retirada.
Sí, sí, perquè escriu textualment: no sé com seguir, jo només jugava a futbol i ara tinc bastants dubtes que ho continuï fent durant molt més temps.
Messi ho ha fet tot, ens ho ha donat pràcticament tot en el nivell futbolístic, i en el pla personal només podem enviar-li tota la força i l'abraçada més forta des de l'equip del Keti Jugues en aquest moment que li ha tocat passar.
Encara no ets de la família del Keti Jugues? Segueix-nos a...
On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
@ Keti
Jugues. Hola, Miquel, bon dia.
Què tal? Bon dia a tots, en especial al nostre Xavi Hernández. Havíem preguntat al nostre chat si creuen que Xavi Hernández triomfarà a Holanda. I un 57 diu que no, i un 43 diu que
bueno,
sí.
Bueno, és nostra realitat, cap problema, no? Vull dir, estem treballant per revertir aquesta situació, la gent no confia, però estem aquí per treballar, no? Ho tenim tot, estem preparats, no?
Bueno, potser que no et llegim més missatges del xat, que el d'abans havia quedat molt bé.
Veus, és que t'ho he dit jo, si és que veus comença un dient una cosa bona i ell diu que... És lo del bocata, la teoria aquella del bocata, que
t'ha de dir
una cosa bona per després... Fotre't una somanta d'hòsties, doncs ho sento, bueno, no entro això.
Aquí
per l'estiu ja us estan entrenant per ser així, cap problema.
T'imagines, Xavi, guardar el Mundial a Holanda al Camp Nou el 2030?
Bueno, és una realitat, no? Podria ser.
Podria ser una realitat.
Bueno,
això sí, però has tingut el suport de Xavi Simons, que ha fet un post molt bonic dient que el teu nom és el que va inspirar el seu... i benvingut als Països Baixos, entrenador Xavi Hernández. I ha penjat una foto molt bonica on surt Xavi Hernández amb Xavi Simons de molt petit al Barça, per tant.
Que bé. I el seu cabell, el seu cabell no el vaig inspirar jo. No, el seu cabell no el vaig inspirar jo, vaig inspirar una altra cosa.
Una altra, el seu cabell l'ha inspirat
Ronaldinho. El nom sí, però el cabell l'ha inspirat per algú altre, perquè allò no surt de mi.
Més de Ronaldinho.
T'imagines les trenes del Xavi Simons totes amunt? Semblaria un superguerrero.
Sí, exacte. Un minut i tres quarts d'una.
Tot i jugues.
Vale, la ressaca RAC fins a tornejos d'estiu, perquè ahir el Madrid es va acabar enduent el Teresa Herrera, 0-1 amb gol d'Abrahim Mourinho. Después del partido que había sido un buen entrenamiento contra un Depor que subía pres como una competición.
Partido serio contra un equipo que obviamente vuelve a la liga. Este trofeo tiene mucha tradición para ellos y ellos han metido todo. Obviamente también que yo tengo que hacer mis cambios, tengo que dar oportunidad a todos. No quiero dar demasiados minutos a los mismos jugadores. No es propiamente una gestión de este partido está aquí para ganar. Ok, está para ganar, pero más do que para ganar está para trabajar. Sabemos cómo son estos torneos de verano, vale lo que vale para el equipo de la casa, la tradición, la cultura, ellos creen su copa y competir de este modo es un entrenamiento muy bueno para nosotros.
Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, TG? Buen día, ¿cómo estáis?
¿Con qué te quedas del partido que nos dejó el Madrid con todas estas rotaciones que decía Mourinho?
Bueno, a ver, del lado bueno, yo creo que los cambios tácticos de Mourinho al descanso, cambiar el dibujo y probar cosas diferentes y que mejoraron al equipo, que hicieron que el Madrid dominara la segunda parte, abandonó ese doble pivote y se puso a jugar 4-3-3, luego incluso la resta final del partido jugó con un 3-4-3, y de los fichajes, buenos minutos otra vez de Bernardo Silva, moviéndose bien en varias posiciones, también ayudando incluso en defensa, y de Dumfries, que yo creo que ya se va a quedar con el carril derecho y va a mandar a Trent Alexander-Arnold al banquillo. Luego el lado malo que ya
no hace falta partidos... que no hace falta el lado malo, no hace falta, no es necesario. Has dicho muy bien hasta ahora. No hace
del
falta
del renovado Vinicius, al que ayudó Mourinho y convenció a renovar, ya van dos partidos y no ha hecho ninguna buena actuación. En la defensa, si el otro día en Hungría Hausen estaba mal y Rüdiger bien, ayer fue al revés. Hausen rindió la verdad que bastante bien, su mejor partido de la pretemporada, y el alemán no estuvo fino, lejos de su mejor nivel. De hecho, le hizo una entrada terrible a Aubameyang que bien podría haber lesionado al delantero gabonés. Y lo del centro del campo con el doble pivote, con los jugadores que tienen plantilla, no termina de salir bien adelante. Ayer fue Camavinga, Bernardo Silva, luego es verdad que entró Valverde la segunda parte y la cosa mejoró un poco, pero yo creo que el partido de ayer evidencia también que siguen haciendo falta esos dos fichajes que pedía Mourinho, el del centro del campo y otro central a la vista de lo que estamos viendo. Y bueno, que quedan mínimo 6 titulares que todavía no han debutado en partido amistoso, que son los que volvían esta semana y que, según lo que estamos viendo, yo creo que lo van a ser sin duda. Por supuesto, Courtois, Konaté yo creo que llega para ser titular, Cucurella por delante de Carreras, aunque ayer Carreras estuvo bien, Bellingham en el enganche, aunque Güler también ha completado buenos partidos, pero se va a hacer con la titularidad, Mbappé, y yo creo que Diomandé, aunque ayer Brahim hizo ese fantástico gol, jugada personal por banda derecha, pero que yo creo que también Diomandé llega para ser titular. Entonces, claro, Mourinho está haciendo pruebas con lo que tiene. Yo creo que el domingo en Alemania contra el Schalke ya veremos a un equipo que se va a parecer bastante al que debutará en Cornellà frente al Español.
Estaremos pendientes de esa última prueba. Gracias, Héctor.
Hasta luego, un abrazo.
I a la mateixa hora, a Màlaga, el Fulham d'Arbeloa va protagonitzar aquest moment. Amb el partit pràcticament acabat, empat al Màlaga, jugada una mica polèmica, Arbeloa surt al camp, l'expulsen,
sí, bueno,
la cosa acaba 2-2,
sí,
i el Fulham es nega a jugar a tanda de penals.
Nos vamos.
I havia allà el Justo Rodríguez. Hola, Justo, com estàs? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Si empezamos así de calentitos los amistosos de verano, es decir, ¿qué pasó con el Fulham ayer? Que coge al Veloa, los pulsan, se va, no juegan a hacer los penaltis.
Una cosa surrealista. Yo esto nunca lo había visto. Mira que llevo siguiendo el fútbol durante muchísimos años, pero que pulsen a un entrenador al término del partido y en un encuentro amistoso, o sea, en un torneo amistoso. Bueno, no sé, ellos estaban infuriados, estaban cabreados porque iban ganando 1-2 y le pitaron un penalti, que fue penalti, y no es por ser forofo ni nada por el estilo, porque incluso el defensor que hace el penalti al tocar con la mano ni siquiera lo protesta, y era el minuto 90, y le pitan el penalti, anotó Eneko Jauregui en el 91, dio dos o tres minutos más de suplementarios el colegiado, terminó el partido y Arbeloa se acercó al cuarteto arbitral y no sé, le recriminó, oye, le diría que esto no puede ser así, que tal, que cual, y al final le sacaron la roja y le expulsaron y se marchó.
Y se marchó.
Se quedaron ahí los jugadores y nadie sabía qué iba a pasar. Era el lanzamiento de penaltis para dilucidar quién iba a ser el campeón de la 15ª edición del Torneo Costa del Sol. Pero ahí estaban y parece ser que bajó el director general y dijo que fuera, que se acabó. Aparte de que yo creo que fue Arbeloa el que dijo que se retirara el equipo y que no lanzara los penaltis. Ellos esgrimen que en el contrato firmado entre ambas partes no estaba señalado el lanzamiento de penaltis y que además perdían el vuelo de vuelta a Londres, cosa que a mí me escama porque iban dos autobuses, salieron una hora y media después de que terminara el partido, dos autobuses hacia el aeropuerto y yo no sé ya si vendrían en charter, yo supongo que sí, porque a estas horas, cuando terminó el partido, era a las 11:30 aproximadamente, mientras te duchas y sales, imagínate, no creo que haya vuelo.
En el campo salvando la afición y tal, y no se fueron rápido, claro. Varios que tanta prisa no tenían, sí, sí.
Claro, exactamente, y bueno, pues nada, al final el campeón es el Málaga, sin lanzar los penaltis,
pero bueno,
bueno, el tiró en Eneko Jauregui porque ya de cachondeo, no mofándose ni nada del contrario, nada por el estilo, porque luego se saludaron todos los protagonistas y todo el mundo y no pasó absolutamente nada. Luego en la zona mixta, Arbeloa salió el primero, se montó en el autobús y allí se metió y estuvo como pues eso, como una hora metido en el autobús. Luego Gonzalo y César Palacios, los otros dos jugadores, los últimos que han venido, tampoco quisieron hacer declaraciones, absolutamente nadie, y ya está, se acabó. Eso es lo que ocurrió en el trofeo Costa del Sol y una nueva edición que ganó el Málaga.
Pues justo un abrazo y bienvenidos a Primera.
Un abrazo, cuidaron mucho. Adiós.
De un minuto y la una. La Primera en la espera en el Barça y la Española. Andrea de la Torre, ¿cómo estás?
Buen día, Tejo.
Que ahí va a presentar oficialmente Unai Núñez, l'últim fitxatge.
Sí, el central de 30 anys ha rebassat pel Celta després d'una trajectòria amb molta experiència a Primera Divisió i durant la seva presentació va explicar que la seva posició natural és el central però que està disposat a jugar a lateral com ja va fer a València la temporada passada. Manolo li demana. També va deixar la porta oberta a continuar més enllà d'aquesta temporada, ja que l'Espanyol té una opció de compra de 3 milions. I sobre els motius que l'han portat a escollir el club català, deia això.
La verdad que venir a un equipo como el Español, un clásico de la Liga Española, en una ciudad grande, con un estadio precioso, y luego pues que te llame...
No, m'has fet trampa, Andrea. M'has fet trampa.
Vale, altra cosa.
La resposta començava així.
Bueno, pues mira, ahí m'has pillado.
Va fer un ampe.
L'han pillat.
Ahir m'has pillat, no? Després va sortir bé amb l'estadi, l'afició, tota la singularitat de l'Espanyol, però va ser divertit. També va parlar Monchi, no?, que va explicar una mica què li queda per fer l'Espanyol al mercat.
Sí, el director esportiu va insistir que no s'han de fer les coses amb pressa. Monchi explica que hi ha dos fitxatges que estan molt encarrilats, entre que en total s'han fet 11 operacions i una més que està a punt de sortir. Monchi també va posar el focus a la planificació esportiva, remarcava que el full de ruta han de ser els primers 60 minuts contra el Coventry i sobre el que queda al mercat apuntava que la plantilla està al 85%.
Si faltan tres jugadores, como he dicho, dos, tres, posición de tres, estamos hablando de que una plantilla de 24, pues faltan el 15%, con lo cual el 85% está. A mí me hubiera gustado que hubiera estado al 100%, pero a veces el mercado te marca unas pautas, los jugadores deseados por su club de origen, pues tiene una idea hoy que puede cambiar mañana, los jugadores están señalados, pero a día de hoy no se dan las circunstancias deportivas o económicas para poder... dar el paso definitivo.
Monchi sap que el que el jutjaran són els resultats. Gràcies, Andrea. L'Espanyol debuta diumenge a la Lliga a les 7 de la tarda contra el Llevant. Gràcies. Com estàs? Bon dia. El Manresa ha fet un càsting. Espera, ara canviaran el micro de la Sier. Manresa ha fet un càsting aquests dos últims dies per que el guanyador faci la pretemporada amb el seu equip.
Sí. Es tracta del projecte anomenat El Somni, que l'ha fet a través de la seva fundació. Unes proves obertes a jugadors majors de 18 anys. S'han presentat una desena de candidats al nou congost i han passat els mateixos testos que passen els professionals. Força, resistència, sprints, tècnica individual, lectura de joc, tir exterior, situacions d'un contra un i 5 contra 5, amb l'objectiu d'escollir un jugador perquè faci part de la pretemporada amb el primer equip de Diego Campo. El guanyador ha estat Martí Rauric, de 21 anys. Ell juga al Cervera, a primera categoria masculina catalana, que és la vuitena divisió del bàsquet estatal. Havia jugat a les seccions esportives de l'Espanyol, al Jack Sants, a l'Igualada, i el cos tècnic va destacar d'ell que la seva ètica de treball i, sobretot, la capacitat per aguantar l'exigència de la pretemporada.
Hola, Martí, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Enhorabona, eh?
Moltes gràcies.
Escolta, aprofitaràs bé aquesta pretemporada o no?
Sí, jo ja, bueno, ja em venia preparant molt, molt dur aquest estiu per poder entrar bé a la pretemporada del meu equip, però si a més puc estar amb els professionals, doncs supercontent.
Amb expectatives de l'Iberes, és un trampolí d'alguna cosa, o tens el cap amb el Cervera?
Bueno, no, tinc el cap amb el Cervera. Bueno, mai se sap el que pot passar, però jo vaig a disfrutar a tope de l'experiència i aprendre el màxim possible.
El gerent de la Fundació del Manresa, segur que us resulta familiar a tots, és l'Ander Mirambell, l'expilot de Skeleton, que és el padrí de la iniciativa, no? L'ideòleg de la iniciativa. Hola, Ander, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Com se't va acudir això de fer un càsting per que el guanyador faci la pretemporada amb l'equip?
Doncs mira, va ser fa mesos, quan vaig entrar a la Fundació, tenia diferents projectes, un que hem de Cap Verd amb entrenadors i vam tenir molt d'èxit, i volia fer alguna cosa, sobretot per les noves generacions, unes generacions doncs, que moltes vegades no tenen segones oportunitats, no? Que pots tenir una lesió i no compleixes el teu camí. Tenia un company d'Skeleton que el seu pare va tenir un accident de cotxe, va morir i va deixar l'Skeleton just abans dels jocs doncs, per agafar l'empresa personal. I llavors et dones compte que la vida a vegades no és un camí recte, no? I volia fer alguna cosa des de la Fundació on te poguessin donar una oportunitat a les noves generacions a lluitar pel somni d'estar amb el primer equip. I clar, quan li vaig comentar amb el Diego amb un dinar i em va dir que sí, doncs vam decidir l'estratègia doncs, que comencés la pretemporada, a veure quants dies aguantaria. És un projecte d'això, de valors, de lo que és Manresa, no? Segones oportunitats, resiliència, de creure en el producte local, no? Perquè el Martí és de Calaf, és a dir, que és aquí al costat, no? Doncs, bueno, també ajudem els clubs del voltant a donar aquesta imatge de que som una família, uns a l'elit, altres no, però que treballem sempre doncs, per creure en projectes i en somnis.
Ander, pot ser això una oportunitat esportiva real? Vull dir, si convencés d'alguna forma jo el campo i el cos tècnic, potser no et dic quedar a la primera plantilla, però hi hauria alguna porta oberta perquè estigués vinculat al club?
Sí, totalment. És una opció que s'ha valorat, s'ha posat sobre la taula. Sabem que possiblement, parlant de percentatges, que abans parlava Monchi de percentatges, diria que és un 1% de possible, però ho decidiran els tècnics, no? No, imaginar que hagués vingut un exjugador d'Alemanya que ha tingut dues lesions i buscava una segona oportunitat, doncs entrava en aquest escenari, no? En el cas del Martí, doncs és bastant més difícil perquè la diferència és gran, ja ho he dit vosaltres, de 8 divisions, però el repte del Martí li vaig dir, has d'intentar aguantar el màxim de dies possibles, i aquí estarà el Diego i l'estaf que decidiran fins a on, no? Depenent una mica de la seva evolució, i el que no pot ser és que el Martí ho passi malament i que l'equip pateixi, no? Per tenir un jugador, llavors aquí està una mica l'equilibri i la clau de tot el que passarà la setmana que ve.
Doncs Martí, et trucarem quan acabi aquesta pretemporada i que ens expliquis com ha anat aquesta experiència, que serà una passada, serà brutal.
Sí, i tant, ja us mantindré informats. Moltes gràcies.
Quan és? Quan comenceu?
Dilluns, em sembla.
Aquest dilluns ja mateix, eh? Per tant, això és ja. Ja està de fora o és tot a Manresa?
És a Manresa.
Perfecte, doncs escolta'm. Estarem pendents de com et va, tota la sort del món, gaudeix-la molt i amb el Cervera que tingueu bona temporada també.
Moltes gràcies.
Ander, felicitats per la iniciativa perquè, t'ho dic de debò, em sembla una gran idea i com tu dius tu, a nivell de valors, a nivell de família, a nivell de comunitat, a nivell de reforçar i visibilitzar tota la feina que es fa a tots els clubs de bàsquet de Catalunya en aquest cas, em sembla que ha sigut un gran encert i per això volíem felicitar-vos també a l'antena.
Doncs moltíssimes gràcies pel ressò i bueno, al final l'esport és una eina per canviar la vida de la gent, tant a salut com a nivell mental, com a nivell d'experiències i d'oportunitats, així que aprofitem l'esport i des d'aquí la Fundació Bàsquet Manresa així ho farem.
Una abraçada, Ander.
Una abraçada, bon estiu.
Bona història, una altra més, Acer.
Una abraçada, Teje.
I per cert, acaba de publicar l'AS, el seu director, José Félix Díaz, que la Supercopa d'Espanya es disputarà a Istanbul. Ja sabeu que no es pot jugar a l'Àvia aquest any perquè acull la Copa d'Àsia i se solapen en dates i que la seu escollida serà per la Federació Istanbul. Pausa, butlletí i la treva com cada mitja d'estiu. Adéu-siau.
Tu t'hi jugues. Ràdio Manresa, a la 95.8 FM, cadena SER. Vols gaudir d'un cavallers, noel, solau,
l'essència del cristal·lí, aconsegueixo amb Hop Organic Keratin. El tractament de l'isot orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva ara per fer-te el diagnòstic a l'Oriol Serratós de Torroquès. 93-874-4364. I no és el cabell. Uau! Aquest estiu, Oriol Serratós de Torroquès. Plaça Bages 14. Primera. Manresa. A la seva hora, la pescada a l'Oriol Serratós de Torroquès. Les festes de Sant Roc de Gironella ja tenen cartell i programació completa. Doctor Prats, Tarpani Pissador, Banda Neon, Esbetlana, Nom DJ, Zapatillas Tribut i molt més. Vine a Gironella de l'11 al 19 d'agost i que no t'expliquin. Música, festa i molta energia. Més informació a Instagram, @FMGironella. Morir-ne 17 va guanyar el Premi Sant Jordi el 2021. Després va arribar Acte de Fe. Sergi Balbel és un dels dramaturgs més importants a Catalunya i va ser el primer autor català que va estrenar a la Comédie Française. Ho va fer amb l'obra Després de la pluja. Amb Jordi Galceran, a més del mètode Gronholm o el crèdit, ha fet Fitzroy o Turisme Rural. Cert Catalunya, al costat de les arts escèniques.
Venir-te aquí al davant, tots els dies que vindran.
És la una a mediodía en Canàries. Por fin, el incendio de niebla presenta una evolución favorable y los primeros vecinos desalojados pueden volver a sus casas. Radio Huelva, Sara Castro.
Tras una semana de incendio, el fuego de niebla ha permitido por fin el regreso a sus casas de los primeros vecinos desalojados, unas 60 personas de Caballón, Rabo Conejo, La Florida y Las Arenas. Aún así, el consejero de emergencias, Antonio Sanz, pide prudencia.
No cabe duda que estamos ante uno de los incendios más complicados de los últimos años.
La jornada se complicará entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche, cuando se esperan rachas de viento de más de 35 km por hora, con riesgo de reactivaciones. El fuego ha superado ya las 31.000 hectáreas y cerca de 800 efectivos continúan trabajando en su extinción.
La Guardia Civil está instalando una nueva barrera marítima en Melilla, similar a la que se colocó en el espigón del Tarajal de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes a nado desde Marruecos. Esta barrera va a reforzar el control de la frontera por mar. Abrimos línea con Melilla. Toñi Ramos.
Durante el día de hoy se está procediendo a la colocación y al anclaje de esa